els nens de 3 anys, eh? Senyors i senyores allò curtits, per agafar a cabassos...
El fenomen paraigües.
Sí, o omplint paraigües, això hauria de ser penat, per entendre'ns. O sigui,
exacte,
vostè
sí,
acompanyi el nen, però s'estigui 10 metres a distància. I deixi els nens, per favor, que agafin 4 caramels, perquè vostè, amb els 10 quilos de caramel que porta ara en aquella bossa, què en farà si se'ls hi farà malbé? Sortiran formigues, porcarà. Per tant, això per descomptat. I després, algun rei, que això també ho he vist, o algun patxa, que en lloc de tirar-los allò serenament, sembla que siguin projectils. Els llença com si fossin pedres, i això tampoc val. Però vaja, jo molt a favor de les cavalgades, he sortit en cavalgades, he fet de rei, en fi, aquí...
De rei?
Sí.
I et notava ja un remelasso.
Jo crec que és important veure...
I és una experiència...
Final... inolvidable.
Al final jo crec que és molt... Segurament el millor és que es puguin tornar a fer, no? O sigui, al final...
Jo recordo que a mi em va tocar fer-me una foto amb un rei negre que deia Renex, perquè va dir, collons, quin nano més fem, jo anava vestit de El Llanero Solitario. I el rei va dir, collons, quin nano més fem.
Perquè el rei saben tot els
idiomes. El rei és molt mal educat, eh?
El rei saben tot els idiomes.
A mi em sembla una gran notícia que es puguin tornar a fer les cavalcates, perquè...
Jo crec que és molt important.
Perquè tot i que l'Omicron ens ha assumit o no ens ha assumit amb aquest contagi, no és veritat que estiguem igual ara que el Nadal de l'any passat. No és veritat, és a dir, no és igual de greu, hi ha molta més gent vacunada, hi ha molta més gent immunitzada... Potser tot això que dic ho canviarà si ens arriba d'aquí 4 mesos una variant. Però com que aquesta pandèmia hem d'anar al compàs dels virus, ara mateix és una gran notícia que puguem fer cavalcades, que haguem pogut fer amb restriccions dinars de Nadal i que es pugui tornar a les escoles. És a dir, per què no estem igual que fa un any? I aquest espai també s'ha de preservar per als nens, no? Que trobo que és un dels moments més tendres de l'any per la canalla.
Pels nens i les nenes. Pels nens i les nenes, Eva.
Sí.
Pels nens, per les nenes... Moment. I hem d'obrir el debat aquest de si són reis o són reines, si són blancs, si són negres,
sí,
si és la tió
no,
o és la tiona,
no,
si picar el tió és una agressió que no es pot inculcar als nois, als nostres fills... jo crec que és un tema que... Jo crec que Radio Estel hauria de dedicar fins i tot un especial.
No compliquem el tema.
No, però, mira, saps què estava pensant, també, ara quan feu aquesta referència, l'Eva i el Jordi? Que és també una part molt important de la vida associativa d'aquest país. És a dir, més enllà de evidentment, diguem-ne, de la il·lusió i del fet d'anar en família i que els nens puguin viure la cavalcada i tot plegat... tot el que hi ha darrere d'una cavalcada de reis és un nivell de dinamització social, de vida social, d'activitat d'entitats, de persones que tenen la capacitat de tenir una part de la seva vida personal que els omple realment perquè ho fan de gust i amb moltes ganes, que és molt important que es pugui mantenir, justament per lligar amb el que estàvem comentant amb el doctor Uller, no?, d'aquesta salut mental en la situació en la qual estem. No?
Hi ha moltíssima gent, conec, i gràcies a aquestes entitats es fan a molts pobles i ciutats les cavalgades, que no depenen dels ajuntaments, del pressupost de l'Ajuntament, sinó que s'autofinancien a partir de rifes que fan o d'activitats que fan durant tot l'any i que comencen a treballar l'endemà dels Reis, és a dir, amb noves carrosses, a preparar, diguéssim, nova roba. Aquí jo em trec el barret perquè aquesta ha sigut, diguéssim, és un dels actius, un dels valors que tenim, no? Aquesta gent que dedica molt de temps del seu temps lliure a la resta de la societat, no? I que, a més, per una... molt altruïstament i per una estima, una tradició i sobretot una estima als nens i nenes, perquè molts d'ells, d'aquests voluntaris, no tenen ni fills, però que ho fan perquè només veure els ulls, la il·lusió d'aquests nanos i aquestes nenes quan veuen passar els reis ja es paga, no? Aquí jo sí que estic d'acord que és, en fi, per treure's el barret.
Mira, hi ha una cosa... La gent que ens escolta habitualment, que llegeix els diaris, que mira els informatius, haurà vist aquests dies que d'actualitat n'hi ha relativament poca. tot està una miqueta calmat i la vida política... Tothom ha decidit fer vacances, eh? Malgrat la pandèmia. M'ha estranyat molt que enmig d'aquest silenci hagi aparegut... aquesta informació que traia el periòdico l'altre dia i que continuen estirant de la possibilitat de que Carles Puigdemont decideixi deixar la presidència de Junts per Catalunya. Ara, Barbeta.
Mal m'estal dir-ho, però aquest tema és un tema que ja fa temps que es va plantejar i no em vull autocitar, però...
No, però...
Pues jo, en el fax de TV3, ho vam parlar amb el Lluís Llach. El Lluís Llach va
correcte.
Dir... Jo ja li he... jo ja li he dit, i ell m'ha dit que s'ho està pensant, que tal, que a vegades ho veu més clar que d'altres vegades, perquè jo li vaig preguntar, tu no creus que el president Puigdemont hauria de fer un pas, diguem-ne, cap a la institucionalització de tal manera que llavors la seva figura no el vegin els d'Esquerra Republicana, que li tenen una por tremenda, no? com a candidat. Juguin més a la diguem-ne, amb el tema del Consell de la República, el tema de la força de l'exili, que jo crec que és l'única esperança, des del punt de vista democràtic, que queda en el procés. És a dir, esperar que la justícia europea digui alguna cosa a favor, no? Que jo... Vaja, jo no confio gens perquè això els estats es mouen i els estats estan tan fotuts. Europa està tan fotuda que entre ells s'ajudaran perquè no passi res, crec, eh? Però, bueno, el president Puigdemont diu que tornarà aquest any. I el Gonzalo Boye, que en sap de lleis, ho assegura també.
Però justament per això, a mi m'estranya que es faci aquest plantejament ara, Jordi. És a dir, si tu tens clar que tornaràs al llarg del proper any, tu deies, Esquerra li fa molta por al candidat...
És que no ha de venir a presentar-se a
les eleccions. Qui li fa més por que Puigdemont no fos candidat de Junts per Catalunya? Esquerra o a Junts per Catalunya? Perquè, clar, Junts per Catalunya ha anat aconseguint els resultats que ha anat aconseguint...
Bueno, Junts per Catalunya és la banda d'empastre. No? Junts per Catalunya no se sap qui mana. Hi han 15 líders
no,
alhora...
Però que no se sàpiga qui mana no vol dir que no se sàpiga a qui ha votat la gent. La cosa és que un cop els han votat dins de Junts per Catalunya no se sàpiga qui mana. Però
no, si m'estàs dient que el valor principal que té Junts per Catalunya...
Electoralment, l'actiu electoral era Puigdemont.
És Puigdemont, això està claríssim, no?
Per això dic que si t'estàs...
Jo crec sincerament que la Laura Borràs vol ser candidata a la presidència, jo crec que el Cerdà va per lliure per el tema de l'Ajuntament, jo crec que el Jordi Sánchez i el Jordi Turull pues, tenen la seva rivalitat interna, i al final, pues, i després hi ha el Puigneró, que el Puigneró és el vicepresident, no? Vull dir que és, en principi és el referent principal. O sigui, tot això és un embolic. Ara, que el Puigdemont, des del punt de... Si vol jugar la carta, si vol ser el Tarradellas del segle XXI, s'ha d'oblidar de l'opció partidista, crec jo.
Eva.
Tots aquests noms que he posat damunt de la taula del Barbeta, que són obvis, i estic d'acord. És a dir, ara mateix Junts per Catalunya... bueno, ara mateix és la seva creació. És a dir, no s'ha clarificat internament i es van acostant altres... Bueno, no els propers seran els municipals, eh? Però es van acostant comicis i bueno, també estem veient per altres costats que hi ha reordenació de l'espai postconvergent amb aquest projecte que es presentarà al Centrem, no?, d'aquí uns dies. Respecte a Puigdemont, és que...
Aquests no són convergents de res, eh?
Bueno,
aquests són els Josep Ramon Bosch, que recordaràs que és el fundador de Societat Civil Catalana, franquista reconegut, i que està remenant.
Agafa gent de diferents sectors, excomergents, i vull recordar doncs, que aquí un dels...
Perquè els ha promès que a l'IBEX 35 els hi donarà molts diners.
Bueno, la promesa...
Sembla ser que ja no li donen tants, eh?
I està per veure quin rèdit electoral treuen, que jo crec que serà molt escàs, perquè en aquest panorama hi ha massa sectors i hi ha el PDeCAT, que no té clar fins a quin punt hi apostarà, però tornant a Puigdemont. Puigdemont, des del seu primer moment, va poder escollir d'alguna manera, era una figura institucional, com dius tu, Jordi, era expresident de la Generalitat o president de la Generalitat, com li vulguis dir, però en tot cas una figura institucional i no partidista. I jo crec que des de l'exili podia haver treballat millor com a president de Catalunya a l'exili que no pas com a líder polític d'un partit, no? De la mateixa manera que Laura Borràs està assumint
Per bueno, tenint en compte que el volien matxacar...
Em deixes acabar, sisplau. Com Laura Borràs, diguéssim, té clar que de vegades és presidenta del Parlament i de vegades actua com si fos la portaveu de Junts, no? Perquè també està fent la seva pròpia carrera partidista. Jo crec que tot això acaba afectant a les pròpies institucions.
Sí, però no fa malament.
Crec que seria una bona notícia per a les institucions que Carles Puigdemont passés a ser bàsicament el president de l'exili i no pas el líder de Junts. Ara bé, això evidentment és una decisió i potestat seu fer-ho i tampoc crec que ara mateix sigui una gran urgència. És cert que des de la Constitució del Consell per la República doncs hi ha veus internes dins aquest organisme privat doncs que el que li reclamen és que això, no? És a dir, escolti'm, si és el president d'aquest espai polític i d'aquesta assemblea, doncs faci de president i no faci només de líder partidista. Crec que no tinc gaire clar que això s'acabi resolent en les properes setmanes, com a mínim no apunta. Com tu has dit, ja és un debat que és una mica vell, que de tant en tant es posa sobre la taula i que ara l'ha posat sobre la taula el Consell per la República. Però hi ha masses peces damunt aquesta taula que han de quadrar i al final és una decisió personal, estrictament personal de l'expresident.
Un apunt del Jordi i l'Enric.
Sí, no, només volia dir que jo crec que, sincerament, jo crec que Puigdemont no ha actuat d'una manera partidista i que el que passa és que, en canvi, els seus rivals, diguem-ne, els que el veuen des d'abans de l'1 d'octubre com el seu rival a batre, que és Esquerra Republicana, doncs Esquerra Republicana està boicotejant tot el que pugui ser Puigdemont, i de fet volien eleccions, però volien unes eleccions amb Puigdemont ensorrat com a traïdor, etcètera, etcètera. I com que no han parat, jo considero que Puigdemont ha d'actuar amb aquesta realitat, però, és a dir, és deixar sense arguments amb aquests que el volen enviar a la paperera de la història.
A veure...
I amb els quals estan fent govern conjunt, eh? Que això...
Per complementar una mica el que s'ha dit, jo diria que en les fitxes de l'independentisme hi ha una, que és Puigdemont, que encara ha de trobar on s'ha de posar. És a dir, la resta dels principals participants de l'anomenat procés doncs ja han trobat el seu encaix i Puigdemont encara no. Per què? No, per què? Doncs perquè justament això que tu deies, és a dir, o jugues la bassa del teu partit o jugues la bassa del país, és a dir, del teu paper com a institució. I jo crec que aquest és el gran dilema que ara té ell, no? Ell i el seu propi partit. Per què? Perquè si s'ho miren egoistament, des d'un punt de vista d'estratègia de partit, és un actiu que encara poden fer servir i fins i tot posa nerviós els socis.
És cert que les últimes eleccions ja no hi va anar, la llista,
sí,
Puigdemont.
Sí, però el van treure com un processó, eh? O sigui, era com el gran tòtem. I aquí, no, vull dir que era l'element que estava en boca de tothom, eh? I aquí, llavors, si ell dona aquest pas més institucional, aleshores avança de fer un treball previ, que jo crec que per mi és el tema més interessant, i és trobar el Mirlo Blanco, és a dir, és trobar qui serà el nou lideratge d'això. Està clar que Jordi Sánchez no ho serà, a més té una contestació interna molt gran, veurem si serà la Laura Borràs, no crec que sigui la Sertadi, i no crec en absolut que pugui ser-ho el vicepresident Puigneró. Per tant, aquí jo crec que ara està el debat. És a dir, qui, des d'un punt de vista partidista, qui assumeix el lideratge, que és molt clar i bastant indiscutible, de Puigdemont, si dona aquest pas a l'àmbit més institucional. I aquest és la gran incògnita que jo crec que desvetllarem en les properes setmanes o mesos.
Jo vull recordar que, jo vaig veure per la tele, no vaig ser-hi, el concert de Lluís Llach, quan el Lluís Llach va citar els represaliats, quan va citar Puigdemont, la gent es va posar dreta i va fer una ovació llarga, diferenciant molt que és el president, que tota aquella gent segur que consideren que és el president legítim. Jo crec que això, encara avui, hi ha una majoria de l'independentisme, no dic la majoria de Catalunya, dic una majoria de l'independentisme que pensa d'així. I això...
A veure.
I això... Un moment, Eva, calma. I després hi ha una altra cosa. És a dir, les úniques victòries, totes pírriques, però les úniques victòries de l'independentisme han estat de les de l'exili i les de Puigdemont a l'exili. Tot el d'aquí ha sigut un desastre, no? I ha sigut un desastre perquè tot es va fer molt malament, amb la qual també té culpa el president Puigdemont. Però jo diria que el president Puigdemont el van deixar sense sortida uns i altres, és a dir, els d'allà i els d'aquí, i va fer l'única opció personal i política que li quedava, que era plantejar l'exili. I des de l'exili, doncs, bueno, hem vist que... Perquè per mi el problema ja no és... Espanya no és la independència de Catalunya, és la democràcia. I el que està passant, el que ha passat a Catalunya és... I el que està passant contínuament és que hi ha una regressió democràtica, una arbitrarietat judicial constant, i que l'única cosa que podem dir que haurien de ser, que haurien d'alegrar els espanyols, és que potser la justícia europea, jo ja he dit que no hi crec massa, però a lo millor resulta que sí que surt, que la justícia europea diu, home, aquí hi ha hagut un atropellament clar de drets humans i de drets democràtics i de llibertats democràtiques. Jo crec que és una cosa tan òbvia que el que passa és que, clar, quan tu veus que fins i tot avui hi ha el Mundo que diu que millor que vingui l'emèrit i que tothom té ganes, és a dir, la corrupció està absolutament assumida i defensada, sense vergonya. L'alcalde de Madrid dient això de l'Almudena Grandes, no? El franquisme a Espanya està no només governant i manant, sinó que, a més, ho està fent amb orgull. Ho està fent amb que es noti. No allò aconseguir l'efecte sin que se note el cuidado. No. Volen aconseguir l'efecte que, además, se note el cuidado.
A veure, Eva.
A veure, jo crec que en el seu moment, quan van marxar, uns van triar quedar-se sabent que anaven a la presó, altres van triar, vull dir, en un moment de repressió de l'estat espanyol, evidentment, cap d'ells volgudament, i d'altres van anar a l'exili. La solució, no només per Carles Puigdemont, sinó per tots els exiliats en aquest moment, després dels insults que hi va haver, se'n diu amnistia. I fins que això, que està posat damunt de la taula per part del govern i d'Esquerra Republicana, en aquesta taula que de moment Sánchez es nega a tornar a convocar, o com a mínim s'està fent el ronso, fins que això no passi, fins que no hi hagi amnistia, ens estem enfrontant a victòries, si vol, judicials en l'àmbit europeu, però ni Carles Puigdemont, ni Marta Rovira, ni Toni Comín, ni ningú podrà tornar. Per tant, seria molt important poder, diguéssim, negociar això amb el govern espanyol d'alguna manera perquè això es faci com tu dius, doncs, no només justícia, sinó perquè, a més, suposaria un abans i un després en un estat que té una democràcia molt poc consolidada, com demostra el fet que tingui presidents a l'exili, que tingui consellers a l'exili, que tingui secretari general del partit com Marta Rovira a l'exili, i que, bueno, i que encara hi ha molta gent, altres represaliats per al 2017, és a dir, encara hi ha gent com Raül Romeva i tota la gent que estava en la Conselleria d'Exteriors que ara mateix tenen sobre el cap una espasa de Damocles encara, no? Vull dir que ho tenim aturat perquè estem de vacances i estem en pandèmia, per això no està aturat, la repressió de l'estat espanyol no s'atura, i no s'aturarà fins que hi hagi un canvi de marc general a l'Estat que s'anomeni que comença per una amnistia.
Passa que això segurament, Eva, és un debat diferent al fet de si Puigdemont ha d'estar al capdavant o no de Junts per Catalunya,
bueno, però
no?
Bueno, però és que jo crec que Puigdemont, per exemple, influirà molt, i és un tema que és clau en aquests propers mesos, és saber com acabarà aquesta sentència, aquesta apel·lació que ha fet en el Parlament Europeu, i per tant, si diguéssim, ell té immunitat també a l'estat espanyol, ell pot tornar o no. Llavors, per mi és més important políticament si Puigdemont pot tornar perquè diguéssim no s'enfronta a una detenció i pot tornar a fer política i decideix, evidentment pot tornar i decideix fer política a Catalunya, és més important perquè té llavors sí que tindrà una presència real a les institucions catalanes i en unes possibles eleccions. Ja ens hem enfrontat a diverses eleccions amb Puigdemont a l'exili. Hi ha hagut uns resultats a aquestes eleccions, però no s'ha sacsejat especialment el marc. És a dir, no representaria una diferència que les properes eleccions al Parlament de Catalunya, que en principi, si no hi ha canvis, es preveuen, com sabeu, per d'aquí dos anys, si és que no les avança el president Aragonès, que no sembla que es prevegui ara mateix, no representaria una gran diferència si Puigdemont no torna aquí. Aquesta seria la gran diferència. I això fins al mes d'abril, més o menys es preveu que pugui haver sentència respecte a la seva immunitat, no crec que sigui... No hi haurà canvis. Per tant, em sembla que estem fent voltes en cercle a causa d'unes pressions del Consell de la República internes perquè Puigdemont deixi això, com abans n'hi ha hagut d'altres. I el que deia abans, vaja, em sorprendria moltíssim, tot i que això només depèn d'ell, que hi hagi una decisió en les properes setmanes.
Segurament per bé...
Deixi la presidència de Junts, m'estimaria moltíssim.
Bàsicament el que sí que passa, Enric, és que evidentment quan això es remou, com que hi ha totes aquestes faccions, grups, grupuscles o aliances al voltant de determinades figures, sí que ajuda d'alguna manera a que es visualitzi una mica el que hi ha, no? Diguem, allò quan sacseges els peus del tron, no? Tothom que està a l'entorn, no? Comença a treure una mica el cap o no per valorar les opcions que tindria d'apropar-s'hi, no?
Sempre has de pensar, diuen, pensa malament i encertaràs, no? Per què surt ara aquest tema?
És que jo he començat per aquí, perquè és un tema que...
I aquí li pot interessar.
Si el treus quan no hi ha res, clar, és que tens molt clar que vols que se'n parli.
I aquí li pot interessar això, però més enllà d'això, que segur que aquí hi ha alguns que poden estar interessats en aparcar a Puigdemont o treure'l de la cursa electoral i posar-lo en l'àmbit més institucional, és cert que aquí hi ha un debat. És cert que, torno a dir, o sigui, la fitxa Puigdemont ha de trobar el seu encaix, ha de trobar en quin tauler de jugar, no? En l'àmbit, continuar en l'àmbit de partit i en l'àmbit electoral, per entendre'ns, de cartell electoral, o en la qüestió més institucional. I això és una cosa que encara s'ha de destriar. Jo estic d'acord bastant amb l'Eva que al final acabarà imposant-se la mirada egoística partidista, és a dir, perquè ningú llença per la... un actiu el llença per la paperera, no? És el mateix, per exemple, amb Ada Colau i els comuns, no? Ada Colau, si d'ella depengués, jo crec que posaria distància, i segurament... Però és l'opció principal actiu, per tant, es tornarà a presentar. Doncs...
Crec que ja ho ha dit, eh?
Sí, però bueno, aquí és on jo crec que està la qüestió i insisteixo, acabarà posant-se la fitxa partidista. Vaja.
Jo, de totes maneres, Junts per Catalunya és un partit en construcció. I és un partit en construcció que s'està construint, no se sap ben bé en quines bases. És a dir, la base ideològica tampoc està clara, perquè teòricament serien els que haurien de defensar una cosa més centrista... No, el tema aquest, pues, sempre es posa l'exemple de l'escola concertada i tal, però després a l'hora de la veritat se'n passen els gripaus de la CUP, de comuns, que, per tant, i això és una cosa que no està resolta. I clar,
doncs només ara mateix encara no té projecte polític.
Només amb persones, no soluciones el tema, no?
En fi,
veurem què acaba.
Per una vegada que sí que serveix.
Per una vegada, perquè...
Heu sigut bons aquest any o no? Barreta, ha sigut bo aquest any?
Jo sempre soc molt dolent.
Sempre ets molt dolent.
Vaig a buscar el carbó.
Tu vas a buscar carbó. I tu, Eva?
Jo he sigut molt bona.
Ha sigut molt bona.
Espero rebre...
Setmana que ve m'ho expliqueu. Setmana que ve em fareu la carta, però la de veritat. No la dels desitjos, sinó el que ha arribat. I així farem balanç. Si heu sigut bons o no. Si heu sigut bons aquesta nit, tindreu la vostra recompensa. Que tingueu sort.
Que tingueu sort també per aquí.
Que vagi molt bé.
Que trobeu aquest
moment. Una abraçada. Fins la propera setmana. Jordi Barbet, Enric Sierra. Que vagi molt bé. Gràcies per haver tornat. Fem una pausa per la publicitat i més coses aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio.
Ràdio
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android com Apple. Full Dominical, el millor regal d'aquest Nadal.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnes. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnes.es.
Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
El dijous 6 de gener... Escolta la missa del Dia de Reis a Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí, connectarem amb la Basílica de Montserrat per oferir-te en directe la missa de l'Epifania del Senyor. Recorda, el 6 de gener, la missa de Reis en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Quins nervis, Mercè Raga.
Com estàs, Pol?
Bé, home, mira, neguitós, per si passaran els
Reis. Jo estic superneguitosa, il·lusionada, també. Porto 3 dies que no dormo.
És el dia.
Això vol dir que m'he portat... No sé si veu malament, Pol.
David Serra fa...
Què vol dir això?
A xipi-xepi.
A xipi-xepi.
No, s'ha portat molt bé la Mercè Raga. I estic segur que passaran els Reis a totes les cases. I m'agradaria que em passessin a més cases, fins i tot.
I tant.
A veure, va.
Va, una notícia.
Què fareu? A veure.
Avui és la nit de Reis.
Home, no, sí, no ho havíem notat.
No, no em diguis.
Us recordo que és la nit que ses majestats, per si no ho sabies, Pol, el Matxó, Gaspar i Baltasar, mira com ho dic i tot, arribaran a tots els pobles i ciutats del país per fer realitat els somnis de molts infants i també de no tants infants, eh? Dels de més grans de casa, també.
Jo espero que sigui per tothom.
Avui hi ha un altre punt de vista. Hem convidat a 3 reis. Són els reis de la casa. Farem tertúlia amb el Nil i el Biel Batxiana, també el Nil Marín, que tenen 5, 10 i 11 anys. I recordarem amb ells com és la mirada d'un infant un dia com avui.
Molt bé.
A més, els dimecres, tot i que encara sigui Vigília de Reis, avui toca tecnologia, la Tecnopèdia, i aprofitem que són aquests dies de nens emocionats per l'arribada de tants i tants regals. Doncs el Pau Font el que farà és parlar de com viuen els més menuts aquests dies i com hem de gestionar els adults la tecnologia amb ells, important.
És important, eh?
Molt important.
Avui, però, Pol, no et portem la versió del dia, perquè avui...
Ara puc triar, avui?
Sí, et farem triar, però sí, entre tres, ja veuràs, ja veuràs. Com que ja saps que arriben ses majestats, per tant, et portem tres reis de la música. El primer, i més indiscutible, òbviament, és Elvis Presley, que ens fa caure d'amor.
A veure, sí, d'acord que l'Elvis és un rei indiscutible, s'ha dit molt de temps, però és que, clar, i la reina? La reina, sempre es parla de reis, i la reina, que Madonna, una autèntica estrella d'Orient, d'Occident, del Nord i del Sud, i ens deixa així de penjats.
Sí, està molt bé, eh? Tot i que aquests dos grans reis de la música, jo et proposo un altre, val?
Un tercer.
Un autèntic rei, si m'ho permets, d'un continent sencer. És el rei d'Àfrica. Ja saps qui vull dir o no?
Sí, sí. Sí, és ell?
Sí.
Va, el que potser no saps, Pol, és que
no,
va
no,
fer...
No, segur que no ho sé. A veure, què va fer?
Una versió d'una de les cançons més mítiques de Festa Major.
Ai.
Tu ets d'acabar la festa amb xocolata, amb xurros?
Ai, mare meva.
Posa-la, posa-la.
Arriba todo el mundo. Olé. Y a bailar con Paquito el chocolatero.
Què, com...
Ai.
Trobes bé, Pol? Estàs bé?
No, estic bé.
El carretero és que tens l'has de perdre. No, tinc dues possibilitats. Jo també he portat el rei Presley, recordo.
Sí, la idea és que en triï una de les tres.
O de les dues primeres, directes.
O la primera, directament.
Perquè no tinc valor de posar aquí en Àfrica, hauria de triar entre Madonna i Elvis, no?
Sí.
Seria, el dubte seria aquest. Jo deixaré Madonna.
Sí?
Ben fet.
Ara m'has sorprès.
No, a mi gens ni mica.
És a dir...
Per què?
Per què?
Eh?
Per què?
Perquè jo l'he portat jo a Madonna.
He portat...
No, i a mi...
No, t'ho deia. M'agrada molt l'Elvis, però avui és un dia feliç i d'alegria, i abans posar a l'Elvis cantant amb aquella tristor el Can't Help Falling in Love, tampoc caldria.
També és veritat.
Perquè comenceu ben amunt...
Així, cap
molt
amunt.
Bé.
Hang Up de Madonna. Val? Bon reis, eh?
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé.
Matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Bon dia. Bon dia de nou, 3 minuts que passen de 11:15. Avui és dimecres 5 de gener d'aquest 2022. Avui, per cert, venen ses majestats, els Reis d'Orient, va, que ja ho sabeu, eh? Arriba la nit més màgica, més especial de tot l'any. Ja sabeu que avui toca anar a dormir d'hora, perquè si no, no vindran els Reis, ja ho sabeu. Avui, de fet, hem preparat el programa 76 del Matí a Ràdio Estel dedicat a ells, al Trident Màgic, però també als altres grans protagonistes del dia, que sens dubte són els nens. Programa 76, doncs, com dèiem, del Matí a Ràdio Estel, la part magazine, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 3:15, a la producció en David García i en Galdric Pellegrí. al món virtual. A les xarxes socials avui tenim a la Mercè Mondelo i a les vies de so Jordi Carretero i José Matosas. Un camell d'Orient entre la ciutat. Clar, com dèiem, avui els protagonistes, sens dubte, seran els nens. Per això hem convidat a l'estudi el Biel, el Nil Baciana i el Nil Marín, perquè ens expliquin com viuen la nit de Reis. Estigueu pendents, perquè poden passar coses molt màgiques aquí al matí a Ràdio Estel. Això serà a partir de les 11. Els dimecres també toca parlar de tecnologia, a la Tecnopèdia, i aprofitant que, com deia el David Serra, són dies de nens emocionats per l'arribada de tants regals, doncs el Pau Font avui aprofitarà i parlarà de com viuen els més menuts aquests dies i com hem de gestionar, això és important, els adults, la tecnologia amb ells. I avui també farem un viatge cap al Nepal. Sí, quedeu-vos amb aquest nom, Bahadur. És com es diu la ONG fundada per dos joves, són el Nacho Puig i l'Eric Torrell, els qui després de viure doncs, uns anys en aquest país van decidir posar solució a les necessitats de la població, dels infants d'aquesta població amb qui convivien. En parlarem amb el Nacho Puig, això serà a partir de les 12. I encara més coses avui en aquest programa dedicat, com dèiem, als nens, però també a les paraules. A l'espai de comunicació amb poques paraules, avui l'Enrique Xicoi de Blanquerna tractarà l'emparaulament de la realitat. Com us heu quedat? Ens ho explicarà l'Enric Xicoi. Avui, al matí a Ràdio Estel, serà a partir de la 1. I també, avui es passarà pel matí, la redactora de Política, Judit Caselles, que ens ha preparat un especial Reis d'Orient dedicat als polítics. Ep, com us heu quedat? Els polítics o els fets noticiables? O els fets noticiables. I com no podia ser d'una altra manera, avui acabarem programa catant el millor tortell de Catalunya. Marxarem fins a Tarragona, a la pastisseria Tarraconense. Parlarem amb el seu propietari, el Julio Solanes, pastisser i mestre forner. Tot això i més, si et quedes a passar aquest matí màgic, al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Nois, bon dia. Trobo que esteu molt calladets.
Bon dia.
Bon dia.
Estàvem escoltant.
Estàvem molt, molt atents.
Clar, perquè has dit que hi ha tantes sorpreses avui.
Moltes.
No, que dèiem.
I doncs, coses màgiques. Escoltem-la
bé, clar.
Estarem atents.
Mm-hmm. Molt bé, així m'agrada. Com esteu? Bon dia.
Molt bé.
Heu dormit bé? La Marta sí, has dormit bé.
Jo avui sí, i he arribat aquí a l'emissora amb l'esperança, Mercè, que tu també haguessis dormit bé. I,
no sé què em passa.
I la veritat és que no... Avui tens
aquí... Avui són els nervis.
Clar,
són els nervis.
Clar, sí.
Normal, eh?
Però aquesta nit jo vull dormir una mica.
Aquesta nit et costarà més.
També.
És l'únic que costa més dormir.
Mira, de fet, avui a l'Espai de Salut Natural per tothom, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de l'insomni.
Ah, mira, te'l fas a mida, a l'espai?
No, home, no, jo ho dic pels nens. Pels nens, home.
Amb l'excusa que
no. Sí, amb l'excusa dels nens, vinga aquí.
Se't veu el llautó.
Si teniu problemes per dormir, ja sabeu que a partir de 12:45... ens podeu enviar una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o un correu al matí@radioestel.cat si teniu problemes per anar a dormir. Hosti, dius això que dorms tota la nit sencera.
Oh,
que bé.
És meravellós.
A mi que ara crec que m'ho preguntes.
Sí.
És
que va per aquí, va per aquí.
Doncs he dormit fatal avui. Ja està,
també?
No he dormit bé, no he dormit bé.
Fas molt bona cara.
Doncs això és habitual, però no he dormit massa bé.
Ostres, va, doncs has d'escoltar Salut Natural, David, com ja fas cada dia, de fet.
Com ja faig cada dia, menys els divendres. Els divendres no l'escolto.
No falleu mai. Escolteu una cosa.
Perquè no ho fan, els divendres.
No, clar.
No
veus, jo estic adormida.
Jo me'n poso de repetits.
Exacte.
El divendres. Perquè
molt bé.
Molt bé. Va, ens estem posant en un jardí a tirar, José, tia. Qui no t'ha deixat dormir aquesta nit? Pregunta obligatòria.
Doncs mira, pensar que potser m'ha tocat la grossa, em va tocar la grossa o algun altre premi de l'últim sorteig de Nadal.
I què?
Però clar, que potser no en soc conscient de que m'ha tocat.
Ja passa.
O que no m'ha tocat. A veure,
és
que hi ha polèmica amb aquesta última grossa, perquè es va cantar un número, el 59.395, però aquest no consta com a premiat al web de les loteries i apuestes de l'Estado. Apareix el 59.393. Es veu que els nens de... Bé, no els nens, un dels nens de Sant Ildefons va cantar-lo malament el dia del sorteig. I si ha passat altres vegades...
Sí, segur, no?
Pregunto, si ha passat altres vegades?
I si ha passat altres vegades?
Imagina't que escoltes com canten el teu número. Jo no sóc d'escoltar-los, Jo els vaig veient i després ho miro. Però clar, hi ha gent que sí que escolta els números que canten en cada moment.
Home.
Després et diuen que no té premi.
Home.
Perquè que tu preguntes, però si l'han cantat.
Home. Home, i el...
Però si l'han cantat.
Vale, vale.
Clar. I al moment, si no et toca mai res i aquell dia toca i a sobre vas a fer el check al web i després no, ja és el colmo, no?
És el colmo.
S'escalmo, que se'ls diu a Mallorca. Això que pot semblar estrany ha passat, dius, David,
sí,
en
passar.
Aquest últim sorteig.
Va passar. Hi ha un empresari de Rubí que se'n recordarà tota la vida d'aquest últim sorteig, el sorteig del 2021, perquè havia repartit 20 dècims dels 59.395. Clar, quan escolta que canten el número, imagina't l'home... S'ha posat molt content, perquè cada dècim estava premiat amb 100 euros. Però quan els van a cobrar, li diuen que no, que aquell número no consta. Ara ho ha posat tot en mans d'una advocada i veurem què passa, perquè pot repetir-se. Les polèmiques entorn al sorteig cada any es repeteixen.
I una altra notícia que no t'hagi ajudat a agafar el son?
Doncs mira, una possible nova variant de la Covid a França. Jo diria que ens deixin descansar ja una mica, per favor. Prou. Però en aquest cas un grup de científics l'ha identificat i ja fa setmanes que la investiga. Es tracta d'una variant derivada d'una altra variant detectada a la República del Congo el mes de setembre passat. Jo, no sé vosaltres, però prefereixo viure en la total ignorància. Si hi ha més variants que no m'ho diuen, no m'ho diguin.
No les vols saber.
I no vull saber res més. Vinga. I ja anirem tirant.
Escolta, després d'una mala nit, hi ha alguna notícia que diguis, va, començo bé el dia de Reis.
Sí, Ipra.
Bueno, de vigílies de Reis.
Ipra. La notícia és, el nom d'aquesta notícia és Ipra, que és la vacuna contra el coronavirus que està preparant la farmacèutica catalana i que és efectiva, ja diuen, contra la variant Omicron.
Ah, sí?
Sí, sí, els assajos estan donant bons resultats i les previsions són que cap al segon trimestre d'aquest any ja estigui llesta. Ara estan acabant la segona fase dels assajos i aquest mes de gener segurament s'autoritzarà l'inici de la tercera fase i en aquesta hi participaran ja 3.000 voluntaris i 15 hospitals.
I què t'ha fet ennuegar el cafè amb llet?
Doncs veure la cara dels bessons Bogdanov. Són els més cèlebres de França, o eren els més cèlebres de França, autèntics addictes a la cirurgia estètica. Mireu les fotografies, semblen dos globus amb bonys.
Ah, sí?
Sí, això sí que sembla una cosa molt estranya. La notícia, però, és trista, és que tots dos han mort recentment. Ah. Als 72 anys, tot i que les fotos n'aparentin 22, en tenen 72, en tenien 72, i tots dos van morir a causa de la Covid en només 6 dies de diferència. Tots dos, bessons. Per cert, cap dels dos s'havia vacunat.
I, David, un altre article que requereix el seu temps en aquest dimecres, quin seria?
Doncs mira, el de La Vanguardia, on es parla de Francesco Schettino. Ah. Us sona el nom, el de Francesco Schettino?
Ostres, sí,
es va parlar molt d'ell el 13 de gener de l'any 2012, quan el vaixell que comandava, que capitanejava, va naufragar davant la costa de l'illa de Giglio, Itàlia. Un vaixell, recordeu, un creuer, al Costa Concòrdia, i on van morir 32 passatgers. En el seu espai Històries del món molt recomanable, La Vanguardia ens parla com el capità, és com viu el capità actualment, que és un pres model, perquè va ser condemnat a 16 anys de presó, està estudiant dret i periodisme a la presó i es porta, diuen, molt bé, però molt bé amb tothom.
Ah, i una entrevista que creus que també pot interessar, punts suspensius, aquí.
A l'Olga. Sí, sí. És l'entrevista...
T'ha sortit del cor, eh?
No, no, és per l'Olga, aquesta. L'entrevista de la contra de La Vanguardia, Rosa Reguant, és economista de l'energia i actual i és assessora també del president francès Emmanuel Macron en aquests temes de medi ambient. Diu, per exemple, que no ens estan explicant bé tot això de l'energia solar i que instal·lar-la a casa és una ganga.
Home, depèn de quin... Jo m'he informat d'això, eh?
Ah, i com l'instal·les?
Ah,
perquè si
hi ha
molts veïns...
diverses metodologies, perquè n'hi ha una que es veu que, clar, si tu no et passes el temps a casa, aquella energia... Imagina't que estàs tot el dia treballant fora.
No cal.
Clar, i després hi ha un tipus d'energia solar... Mira, això és un dia, és per tractar-ho un dia, eh?
I si vius aquí a Lleida o a Vic, que hi ha tanta boira...
Ah, i si vius de lloguer...
També. Clar, hi ha moltes preguntes.
Exacte.
Bé, alguna cosa que t'hagi arrencat un somriure, David. Jo avui per això et veig diferent.
Com em veus?
Més feliç.
Sí, la felicitat vaig amb... Perquè el repte d'aquest any, recordeu, que és ser feliç. El repte del 2022, intento cada dia.
I com ho portes?
Bueno, de moment portem 5 dies i bé.
Però quina és aquella notícia o aquella informació que t'hagi...
Sí, a veure, he de dir que és un somriure d'una miqueta de... Quina barra.
Ah, val. Sí.
Però també és un somriure.
Val, compta com a
somriure.
Sí,
perquè la Xina ha demanat a Rússia i als Estats Units que retallin l'arsenal nuclear. Dius, home, això està molt bé. Clar, estaria molt bé si no fos perquè ells, els xinesos, asseguren que modernitzaran el seu estoc d'armes atòmiques. És a dir, tu el rebaixes i el modernitzo, que no és el mateix, eh?
Ai, ara una cosa que m'agrada molt. Que alguna cosa que t'hagi posat tendre.
Sí, una amistat. Les amistats a mi em posen tendre i les històries d'amor i d'amics. I aquesta és indestructible. Es va iniciar fa 25 anys gràcies al naufragi del Titanic.
¡Soy el rey del mundo!
de Celine. És l'amistat, la del Leo i la Kate, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Es van conèixer en el... Com que són aquests? Ara m'ha sorprès. Sí, home, sí, que es van conèixer al rodatge de Titanic. Van fer tots dos fa 25 anys. Ell en tenia 21 i ella 22, jovenets encara. Des d'aleshores, res ha aconseguit trencar aquesta amistat. Res? No em diguis que no és bonic, això.
És preciós. Teniu vosaltres amistats d'aquestes?
I tant, sí. I tant, d'idiació.
Eternes, com diria.
Molt fàcil, eh? En tinc, i tant.
Marta?
Sí, també, però no ens vam conèixer cap creuer, eh? No és tan glamurós com...
No, i afortunadament no.
I clar, no vau acabar, com van acabar el
casac. Escolta, sí, ell gelat acabar.
De moment no, sí.
I què?
Doncs gràcies a l'èxit d'aquesta pel·lícula, la Kate i el Leo es van convertir en estrelles.
Sí?
I clar, això a vegades pot dificultar les relacions, no? A vegades allò, dues estrelles... Però no, res més lluny en el seu cas. Any després, de fet, van coincidir en una altra pel·lícula, Revolutionary Road. De moment no han fet res més junts i esperem tornar-los a veure. Ara feia 3 anys, però, que no es veien. I s'han retrobat. I la Kate ha explicat que en veure el Leo, doncs que no podia deixar de plorar.
Carai,
sí.
Esperem que d'alegria.
Home, sí.
Clar, d'emoció.
De retrobar-te un amic, tan amic.
És que 3 anys.
3 anys és molt, eh?
Quina notícia t'ha deixat... Més que t'ha deixat...
No. M'ha deixat glaçat. Glaçat perquè no...
Ni fu ni fa.
Ni fu ni fa. Sí, és l'article... I no per ella, eh? No per ella, no tinc res en contra d'ella, però és pel contingut de l'article de la Maria Àngela Alcázar a La Vanguardia sobre el rei emèrit, el rei que viu fugitiu, recordem, a Dubai, i que avui celebra el seu aniversari, en fa 84.
84, fa
bé. Sí. L'he començat a llegir, l'article, i entre línies he anat llegint coses que m'estaven posant de mal humor, i aleshores he decidit deixar-lo.
Va, deixem-ho aquí, no?
Sí.
Vale. I, en canvi, hi ha una notícia que t'ha generat, jo t'he vist, la redacció, sí, que diu, ostres, està superinteressat en aquest tema.
Molt. A veure, crec que ens ha d'interessar molt, sobretot els que ens agrada el cinema, és l'avançament d'algunes de les pel·lícules espanyoles, només espanyoles, més destacades pel 2022. Ens ho avança el periòdico, en fa un llistat de 10, i entre elles hi ha una mica de tot. Hi ha comèdia, hi ha acció, hi ha cinema d'autor, o hi ha també terror, clar.
Ustedes son los culpables.
Vamos a comernos Venecia.
Perdó, estic rebent un... Sí? Sí, estic rebent una última hora.
Ai,
Mercè, sí.
Què
no
passa?
Està a Dubai, el rei.
Ah, no?
Està a Abu Dhabi. Avui és que confong Dubai a Dubai de les confong.
Vale.
És com Sant Quirze del Vallès i Barberà del Vallès. Si per les confong...
T'haig de dir una cosa, que a mi també em passa, David, eh? Amb son i sense son.
Sí, no.
Veig el meu mateix. Bé, en tot cas, Venecia Frenia.
Venecia Frenia, que és l'última de l'Àlex de la Iglesia sobre un grup de turistes espanyols. El tema és xulo, eh? Que van a Venècia, però clar, són víctimes d'una organització que lluita per sobreviure davant la invasió turística.
Un minut que passa de 3:15.
I què?
Que és molt tard.
És molt tard?
Tira la imatge.
Oi, sí, tira.
La imatge del dia.
Ai, com a protagonistes avui, Marta, unes abelles revolucionàries.
Sí, les sentíem ara de fons, el David em sembla que estava patint un atac. Sembla que són revolucionàries perquè aquest miler d'abelles no van dubtar d'atacar uns agents antiavalots durant una protesta de fabricants de mel a Xile. Els manifestants van bloquejar els carrers que envolten el Palau de la Moneda, Santiago de Xile, i ho van fer amb bresques plenes d'abelles. Els insectes, dels quals sempre s'ha dit que són vitals perquè sobrevisquem, s'han posat de costat del poble, dels treballadors, perquè elles també ho són molt, de treballadores, les abelles, i això ens fa estar tranquils.
Va, i avui has fet cap a Corea del Nord, Marta, un dels països fetitxa, perquè hi ha una última hora.
Ara.
Què és això?
Així sonen les últimes hores a Corea. O sigui, quan arriba una última hora...
Exacte, sonen així.
Sí? Sonen així.
Sí, mira, i us explico l'última, perquè el país liderat per Kim Jong-un de tant en tant ens regala aquests titulars estel·lars i que ens deixen una mica fora de joc. El d'avui fa referència a la gastronomia, i és que portaveus del país, que això ja és curiós, eh?, que hi hagi portaveus que expliquin aquest tipus de coses, avui asseguren que el kebab, aquesta especialitat turca a base d'una tortilla, no hem trobat la traducció al català, si us acut alguna, doncs ens la podeu enviar. És aquesta especialitat turca de blat enrotllada i farcida de carn, enciam i altres ingredients, és realment un plat nord-coreà.
És a dir...
Kebab, home, kebab, kebab, kebab.
A veure, un moment. Kim Jong-un diu...
Que parles nord-coreà.
Sí, kebab. Kebab!
Nois, centrem-nos. Kim Jong-un diu que el kebab és idea seva, però ens estàs trolant? O sigui, això és fake news?
No, no, és veritat. Per això ho he il·lustrat una mica amb aquesta música dels pallassos del circ, però... perquè sembla impossible, però és veritat. Han emès un comunicat afirmant això. A més, asseguren que la recepta se li va acudir l'any passat, l'any 2011, a l'avi de Kim, al pare, perdó, de Kim Jong-un, potser mentre li preparava el berenar.
Pot ser.
La notícia apareixia al diari nord-coreà de Rodong Sinmun, considerant l'altaveu del govern, amb un vídeo on s'hi veuen uns quants nord-coreans gaudint d'un bon kebab en un estand de menjar ràpid al mig d'un carrer desèrtic, imatges també d'una fàbrica de kebabs amb Kim Jong-un de fons, i el vídeo sona aquesta música de fons per obrir la gana, escolteu. El kebab, per tant, com a símbol patriòtic, la darrera excentricitat del líder suprem, que ens ha deixat autèntiques perles, aquestes afirmacions qüestionables, com, per exemple, que durant la darrera competició de golf que va jugar, que per cert també era la primera, va fer 11 holes in one, és a dir, que va necessitar un únic cop per posar la piloteta al forat, i això en 11 forats diferents. No sé, Kim Jong-un, jo crec que se li veu una mica el llautó.
Una mica. Avui la notícia viral, gràcies Marta, tracta un nou assaig força cridaner, David, contra el Covid.
Sí, sí, s'ha fet viral perquè és surrealista. Es tracta d'un tractament de fotodesinfecció nasal i que s'està estudiant a la Clínica Universitat de Navarra. Es tracta d'un dispositiu, saber, són dos cables amb una mena de llums de LED vermells a l'extrem que els pacients s'haurien d'introduir a les fosses nasals per eliminar el virus allotjat doncs precisament a on? A les fosses nasals. D'aquesta manera, doncs, evitar que s'encomanin, que encomanin altres persones. Segons els investigadors, aquest seria l'únic centre al món on es desenvolupa aquest assaig. És el que es coneix com a fotodesinfecció, com dèiem, els pacients. A més, han de dur posades unes ulleres amb vidres opacs per protegir-se de la intensa llum que genera l'aparell. Perquè, clar, la fotografia, mireu-la, perquè és cridanera. I tan cridanera que ha provocat tot tipus de comentaris i s'ha fet viral a les xarxes. Mira, en destacaré un, perquè ens encanta, que és el és l'Oriol Malet. Diu, porto una hora imaginant un peu de foto i no me'n surto. Deu ser impossible. I és que realment és impossible. Un altre, el Death Tyler, no, Death Tyler, que diu, el proper nas, el proper pas... amb napalm.
També podria
el proper pas, el proper nas, amb napalm.
Napalm.
I ja està?
I ja està.
Vinga, pots tirar, tirar. Perquè avui la notícia curiosa va d'un festival de cinema suec força peculiar, Marta Harker.
Sí, es tracta del Festival de Cinema de Göteborg, que cada any ens sorprèn amb propostes insòlites, com per exemple la de l'edició del 2021, que recreava la pel·lícula Nàufrago i convidava una persona a una illa deserta en solitari per gaudir de les 60 pel·lícules del festival durant 7 dies i en complet aïllament. Aquest any, però, ens ha tornat a sorprendre.
Amb una proposta, Marta, que pretén deixar-nos enganxadíssims davant els televisors.
Sí, la proposta és ambiciosa i només apta per ments obertes. Es tracta d'hipnosi col·lectiva. Abans de les projeccions de 3 pel·lícules del festival, un hipnotitzador buscarà induir a una hipnosi col·lectiva a tots els espectadors per transformar l'estat mental del públic en sintonia amb la temàtica de les pel·lícules projectades anteriorment.
I quin és l'objectiu, doncs, d'aquesta iniciativa excèntrica?
Doncs mira, segons el director artístic del festival suec, us posem música d'hipnosi,
sí,
de fons, per si voleu aprofitar...
Ja.
Ja que hem dormit poc i aquesta música, ja, Mercè, no acabem, no arribem a les 11.
No arribem a Reis, eh?
A les 11.
Total, que el Jonas Holmberg, que és el director artístic del festival, diu que l'experiment pretén plantejar qüestions sobre la submissió, transgressió i control, temes d'actualitat a causa de les normes i restriccions imposades durant la pandèmia. No sé, jo personalment penso que és simplement un pla de màrqueting, però bé, si us interessa,
val,
que sapigueu que el Festival de Cinema de Göteborg se celebrarà del 28 de gener al 6 de febrer. Encara teniu temps d'apuntar-vos.
Mira, si podem anar-hi,
si animeu,
David,
ja m'explicareu.
Sí, sí, tampoc
m'interessa. Ja m'explicareu el què.
A partir de la 1, posarem la lupa a una de les tradicions de demà, Dia de Reis, és el tortell.
Sí, a la darrera hora del programa parlarem de dos tortells que aquestes festes ens han creat l'atenció. Mira, serà... En primer lloc, el criptotortell de la pastisseria Escrivà, que només es pot pagar amb criptomonedes. Jo, per tant, no el podria comprar, perquè no hi entenc.
Això
no
li agradaria a l'Olga, també, eh?
Que és assídua, les criptomonedes?
Sí. Ella hi entén. Bueno,
hi
entén. Sap de què va.
Estic com tu, Marta, no en tinc ni idea.
És d'aquestes persones que sap, o sigui, tu sap explicar.
Sí.
Ah. Pues això és important, perquè...
Sí, es veu que tu vas a comprar aquest tortell i en funció del moment, del dia, de com fluctuen les criptomonedes, té un preu un altre. Li preguntarem al Cristian Escrivà a quina hora ens recomanaria anar-hi en qualsevol cas i també parlarem del millor tortell de Catalunya, el de la Tarraconense.
Això serà a partir de la una, però abans... Freqüència madurada,
sí.
L'espai més desitjat, més màgic, més...
Més escoltat.
Ambiciós.
Més escoltat.
Més escoltat, més ambiciós.
Temptador, temptador.
Més etern.
Doncs mira...
Home, etern, sonata que no s'acaba mai.
Que s'allarga, que pesat, no? Pesat cada dia amb la cistella. Doncs sí. I avui... Sí, perquè volem... Nosaltres ens agrada molt repartir regals, il·lusió als nostres oients i avui hi tornem, com cada dia. Mireu, si ahir era fàcil, avui és...
Avui què és?
Facilíssimo. Perquè no us penseu que de cavalcades reials només se'n fan a casa nostra. El món n'és ple, eh? Però fem avui una paradeta a Mèxic, un dels llocs on s'hi celebra, perquè allà els reis, atents, eh? No hi arriben sobre els lloms dels camells, sinó d'un altre animal. Ja us avanço que és un animal de quatre potes. Aquesta, Mercè, és una pista extra per tu, que sé que t'agraden.
Sí, sí, sí,
i avui
sí.
Us preguntem això, doncs, de quin animal es tracta.
A veure...
Primera pista una mica orientativa.
Vale. Jo vaig trobar més fàcil ahir, eh?
Sí.
Tu, David, tampoc hi has caigut?
Per la música em sona, eh?
Com vulguem dir, home.
Sí, sí, a José diu...
La música em sona.
A mi també. És...
No us ve Chiquito de la Calzada al cap?
Chiquito no sé, a mi em ve un gos, però clar, trobo que...
Un gosset no arriben.
Els reis anar amb...
Gosset no arriben, no. Home, jo penso que perdrien força gràcia.
Estaré pendent a la pista.
A la segona pista és per més aclaridor.
Ara sí, ara sí.
Tu hi has caigut?
Va, David, doncs mira, aprofita que tens el mòbil per aquí sobre la taula i em pots enviar un WhatsApp al 663-99-30-62 amb la resposta o, mira, si ho prefereixes, també obres el correu i me n'envies un al matí@radioestel.cat. Els que l'encerteu, doncs optareu aquesta fantàstica cistella d'any nou.
Perfecte.
Ja està.
Tira, tira.
Molt fàcil.
Mireu. Clar, és que hem estat buscant cançons.
Sí.
Els companys del matí, nosaltres també fa uns dies ja vam posar la cançó que sempre posem, no?, dels Benel.
Els Benel,
que és molt, és molt maca, la cançó del Camí d'Orient, no?, de Joan Dausà, també. Però avui, mira, ens ha agradat aquesta versió dels Mainassons, els Reis de l'Orient. Ells, amb l'objectiu de recuperar doncs, cançons populars catalanes i presentar-les d'una forma innovadora a través de la música, també la il·lustració i els vídeos, aquest grup de la Garriga, són catalans, doncs, ens transporta això, aquests records de la infància. Us sembla bé si tornem
sí,
a la infància amb ells?
A mi sempre m'agrada tornar a la infància.
Vinga, els Reis de l'Orient, amb ells arribem al punt de les 11, ens posarem el dia per ser amb les notícies amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano i després, especial, Tertúlia de Nens al matí a Radio Estel.
Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio. El dijous 6 de gener, escolta la missa del Dia de Reis a Ràdio Estel. A partir de les 11 del matí, connectarem amb la Basílica de Montserrat per oferir-te en directe la missa de l'Epifania del Senyor. Recorda, el 6 de gener, la missa de Reis en directe a Ràdio Estel.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rull, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Bessa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.